Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. El Papa acaba de posar en marxa la plataforma Laudato Si, assegurant amb força que cal perseguir l'ecologia integral. En un videomissatge amb el qual neix la iniciativa i que s'ha fet públic avui, Francesc lamenta que el nostre egoisme, la nostra indiferència i els nostres estils irresponsables estan amenaçant el futur dels nostres fills. En aquesta línia anima tothom a cuidar la nostra mare terra. La plataforma Laudato Si és el programa que vol implicar tot el món catòlic en un procés de conversió ecològica, segons l'esperit de l'encíclica de l'actual Sant Pare, publicada ara fa 6 anys. En aquestes paraules difoses avui, el pontífex diu que el nostre planeta està malalt i són urgents les accions ecològiques i ecosostenibles. En aquesta línia subratlla que des de fa temps aquesta casa que ens acull pateix les ferides que provoquem per una actitud depredadora que ens fa sentir amos del planeta i dels seus recursos, alhora que ens fa creure que podem practicar un ús irresponsable dels béns que Déu ens ha donat. Igualment, el bisbe de Roma assegura que tenim una gran responsabilitat amb les generacions futures. Amb aquesta plataforma Laudato Si, resultat de l'any Laudato Si, el Papa invita tothom a emprendre junts aquest camí i s'adreça sobretot a famílies, parròquies i diòcesis, escoles i universitats, hospitals, empreses, organitzacions en general, grups, moviments i institucions religioses perquè aconsegueixin que tots junts puguem crear el futur que volem, que passa per un món més inclusiu, fraternal, pacífic i també sostenible. Finalment, Francesc assegura que aquests propers 7 anys es buscarà la visió, precisament, de l'ecologia integral. Tenim una emergència sanitària, tenim també una emergència climàtica i el Papa sap posar en el terreny d'una globalització en positiu i des de l'esperança el que és tot un problema que no és només d'un sector o de l'altre, sinó de tot el món. Avui a la taula d'anàlisi analitzarem el nou govern de Pere Aragonès després que el nou president de la Generalitat prengués possessió ahir al vespre i a punt que es donin a conèixer ja oficialment aquests noms, uns noms que de fet ja sabem, prendran possessió demà i està previst que es faci demà mateix la primera reunió del nou executiu, sorgit de la coalició entre Esquerra i Junts. El pedagog i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Carles Armengol, i l'exdiputat del PSC, Roberto Labandera, analitzaran aquest tema. I després, com cada dimarts, tindrem un nou temps de diàleg. Avui parlarem d'un document que s'acaba de publicar titulat Fòbies antirreligioses, drets i límits de la llibertat d'expressió. El seu autor i president de torn del grup de treball estable de religions, que ha elaborat l'escrit, Antoni Matabosc, ens parlarà d'aquest document, d'aquestes reflexions. Tot això amb la contra del Rafa i una miqueta més fins a 6:45. Comencem. Passen 6:35 de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
El personal considerat essencial que va rebre la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca contra el Covid ja pot demanar hora per a la segona. Tots els menors de 60 anys que ja en tenen una ho poden fer a través de la pàgina web vacunacovid.catsalut.gencat.cat. Salut ha anunciat que començarà a administrar-los la vacuna aquest mateix dijous, dia 27. Segons el que ha decidit el Ministeri de Sanitat, se'ls posarà la vacuna de Pfizer-BioNTech, tot i que qui ho vulgui pot demanar que la segona també sigui d'AstraZeneca-Oxford, com la primera que van rebre. En aquest cas, però, han de signar un consentiment. El dia de la vacunació cal lliurar el consentiment informat signat que es podrà descarregar tant a Canal Salut com en el mateix punt de vacunació. Salut ha informat que aquests consentiments es custodiaran al centre de vacunació i es recolliran per tenir-los centralitzats. Canviem de qüestió. Tensió a primera hora d'aquest matí al carrer Lleida, al barri del Poble Sec de Barcelona, a causa d'un ordre de desnonament. Unes 200 persones s'han concentrat per intentar evitar-lo mentre efectius de la Guàrdia Urbana i dels Mossos s'han desplegat per poder complir l'ordre judicial. A capdavant dels concentrats hi havia els diputats de la CUP, Dolors Sabater, Carles Riera, Eulàlia Reguant i Xavier Pellicer. Les unitats antiavalots dels Mossos han carregat diverses vegades contra aquest grup de persones. L'ordre de desnonament és contra tres joves que viuen en un dels pisos del número 38 del carrer Lleida, conegut com el Bloc Llavors, ocupat des del 2017. Abans de la pandèmia ja van ser-ne desnonades sis famílies. Es dona la circumstància que els tres joves que encara ocupaven un dels pisos tenen informes de vulnerabilitat de l'Ajuntament de Barcelona. El pis és propietat d'un fons inversor que no els ha ofert lloguer social. El desnonament s'ha consumat abans de 9:15, quan la policia catalana ha trencat el pany per poder accedir a l'habitatge. A l'interior no hi han trobat ningú i la comitiva judicial ha fet el lliurament de l'habitatge al representant legal de la propietat. I com us dèiem, ja coneixem els noms dels 14 consellers del nou govern de Pere Aragonès. D'Esquerra, concretament, en formaran part Laura Bigatà, Presidència, Joan Ignasi Helena, Interior, Roger Torrent, Empresa, Josep González Cambrai, Educació, Teresa Jordà, Acció Climàtica, Tània Verge, Feminismes i Igualtat, Natàlia Garriga, Cultura, i per part de Junts, els consellers seran Jordi Puigneró, Vicepresidència i Polítiques Digitals, també Josep Maria Argimon a Salut, Jaume Giró, Economia i Hisenda, Victòria Alsina, Acció Exterior, Lourdes Ciuró a Justícia, Gemma Geis a Recerca i Universitats i, finalment, Violant Cervera a Drets Socials. Un apunt cultural, el compositor clàssic i director d'orquestra espanyol Cristóbal Halfter ha mort als 91 anys d'edat a Villafranca del Bierzo, a tocar de Galícia, a Lleó. Havia nascut a Madrid el 1930 i era un dels protagonistes de les anomenades avantguardes, així com figura clau de la música espanyola del segle XX. Protagonistes indiscutibles de la creació musical espanyola del segle XX han estat, des dels anys 20, els anomenats Halfter, en honor al mateix compositor. Rodolfo va morir a l'exili i Ernesto va seguir aquí a Espanya. Passen 7 minuts i mig de les 6, ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Nuvolositat variable en aquests moments, que és una miqueta més abundant, sobretot cap a les comarques del Terç Nord i meitat est de Catalunya. No descartem que de cara a les properes 2-3 hores, sobretot cap al Pirineu de Girona, pugui arribar a caure algun ruixat de caràcter dispers i aïllat. A la resta de Catalunya, nuvolositat variable, més sol cap al sud i a ponent, més núvols cap a la resta, però en principi, tret el Pirineu, la resta no plourà. La propera nit i matinada serà fresca o freda, per tant, demà al matí ens haurem d'abrigar una mica més, però en canvi demà pugen les temperatures diurnes, que avui s'han quedat en general entre els 20 i els 25 graus, i demà pujaran ben bé un parell o tres de graus, o més pujaran cap a l'interior i també punts de la costa, on avui, a causa dels núvols, ha fet una mica més de fresca. Per tant, comencen a pujar les temperatures i també ho faran de cara als propers dies. Demà al matí hi ha moltes més clarines, però també demà a la tarda, novament, Pirineu, Prepirineu, possibilitat d'algun ruixat dispers i molt aïllat. Aquesta situació de ruixats de mitja tarda també es pot repetir de cara dijous.
Gràcies, Jordi. I avui dimarts, com cada 25 de maig, se celebra el Dia Mundial de l'Àfrica, el continent més castigat per la desigualtat, la pobresa i la corrupció. A l'altra cara de la moneda hi destaquen els avenços que s'han produït els últims anys, per exemple, en el camp de la igualtat. El paper de la dona és cada vegada més rellevant en molts països. A més, l'Àfrica ha aconseguit escapar de les urpes del colonialisme. Un dels grans reptes als quals s'enfronta, això sí, a més d'avançar en aquesta igualtat o redistribuir recursos, és el de fer front al creixement de la radicalització islàmica que es viu en diferents estats. En el 42% dels països africans es viola i es vulnera la llibertat religiosa, segons revela l'últim informe d'ajuda a l'Església necessitada. El cardenal Joan Josep Omella elogia avui la important tasca que desenvolupa l'Església arreu del continent gràcies a la tasca evangelitzadora dels seus missioners. En un missatge de Twitter, l'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola expressa el seu homenatge, diu, a tots els missioners que es lliuren incondicionalment a la seva tasca evangelitzadora, molts en llocs castigats per guerres persistents i mentre posen en risc les seves vides.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Tres minuts i serà un quart de set. La nova legislatura catalana comença a funcionar ja amb govern en marxa liderat des d'ahir per Pere Aragonès. Ja es coneix la composició d'un executiu paritari, tot i que hi ha una mica més de dones, i de coalició amb 7 conselleries dirigides per Esquerra i 7 per Junts. El nou president de la Generalitat, que prenia possessió ahir, ja anunciava en el discurs d'investidura dijous passat que vol un executiu cohesionat i estable, amb la voluntat de governar per al conjunt dels catalans, com també va insistir ahir en el discurs d'acceptació, i alhora prioritzant el valor del 52% del vot independentista, com també la majoria d'esquerres que reflecteix al Parlament. La resolució del conflicte amb l'Estat espanyol, la gestió dels fons europeus per a la recuperació econòmica, la lluita contra la pandèmia en l'àmbit sanitari i un impuls a la igualtat entre homes i dones, un nou feminisme, diu Aragonès, com també la lluita contra el canvi climàtic, són els grans eixos amb què comença l'acció de govern a Catalunya. Recordem que Esquerra té la presidència i els departaments de Feminismes, Igualtat, Interior, Educació, Cultura, Empresa i Treball i Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació, mentre que Junts controlarà Economia, Salut, Polítiques Digitals, Acció Exterior, Recerca i Universitat, Justícia i Drets Socials. Les primeres setmanes seran molt importants per veure com es dibuixa el funcionament d'un govern que, de moment, ja troba en la figura de Salvador Illa i el PSC una oposició que, de moment, està més ponderada i més normalitzada, per dir-ho així, en les formes. En el discurs d'acceptació després de prendre possessió, Aragonès es va comprometre ahir a treballar per una Catalunya on hi càpiga tothom, amb més igualtat, i a tirar endavant un procés que passi per l'amnistia i l'exercici del dret d'autodeterminació. Va fer referència diverses vegades a l'horitzó d'una república catalana que canalitzi aquest desig de llibertat. Entre l'ambient de cortesia institucional d'ahir i el que pot ser un rebrot del conflicte polític, hi ha encara oportunitats per al diàleg. Ens acompanyen per analitzar aquesta notícia sempre esperançadora del naixement d'un nou govern. Carles Armengol, pedagog i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Bona tarda, senyor Armengol.
Bona tarda.
I com sempre, interessat per la vida política del país, oi?
Sí, com bueno, com m'imagino molts conciutadans,
i tant,
no?
I tant, tot i que hi havia un cansament, però bé, ara hi ha hagut final feliç de moment aquest impàs.
Home, sempre una novetat sempre genera una expectació. I a més penso que és una novetat, o sigui, que és realment una novetat aquest govern, eh? Respecte, el veig molt diferent, per molts diferents matisos, però molt diferent al govern anterior.
Potser un dels arguments, davant de la crítica dels desencontres de l'anterior govern, és aquest, precisament aquesta frescor, molta joventut cares noves, vaja.
Sí, sí, hi ha un fet molt, molt destacable que crec que és bastant inèdit, és a dir, sense un canvi de coalició governant, només repeteixen dos consellers, un de, bueno, el president,
que era
vicepresident, un conseller de Junts, el senyor Puigneró, i una consellera d'Esquerra,
Alba Vergés.
No, la Teresa Jordà.
Teresa Jordà. Ah, no, Alba Vergés al final no té cap conselleria. No, no, no. Es deia que potser canviava de departament, però finalment
Teresa Jordà.
No. Teresa Jordà.
Clar, jo crec que això no és casualitat. És a dir, jo crec que això és deliberat. És a dir, hi ha voluntat, possiblement, doncs, de refer coses o de fer foc nou amb algunes coses.
Veurem com funciona, evidentment. Saludem també Roberto Labandera, que és exdiputat, va ser diputat i portaveu socialista d'infraestructures al Parlament, actualment tranquil·lament retirat de la política a Vilafranca del Penedès, oi? Bona tarda, senyor Labandera.
Bona tarda, sí, sí, és tranquil·lament retirat, exacte.
Retirat, però no com a ciutadà, evidentment, oi?
Retirat de la política institucional o de lo que podria dir-se la primera línia de combat en el terme polític, no? Però no, sense abandonar la política, evidentment.
Permeti'm que li pregunti a vostè, ja que és militant del Partit dels Socialistes de Catalunya i segur que va seguir amb interès aquesta certa normalització d'ahir, tot i que alguns representants de grups no hi van ser, els de Vox, Ciutadans i PP, però sí que hi havia representants socialistes i el mateix ministre socialista, Miquel Iceta. Això implica una certa tornada a la normalitat política a Catalunya des de les legítimes posicions de cadascú?
Sí, bueno, jo penso que des d'aquest punt de vista el PSC mai ha deixat ni abandonat les institucions perquè ni el diàleg institucional. És evident que la nostra posició en relació al govern, al nou govern, és una posició d'oposició, com ha dit el Salvador Illa mateix, contundent però constructiva, en el sentit de que el país té moltes necessitats i hi ha d'haver acords molt importants en els quals és imprescindible que el primer partit, el partit més votat en les darreres eleccions, hi participi i hi sigui. Jo també penso que és molt, sempre considerat censurable que aquells partits que tenen representació no assisteixen a les activitats que són institucionals, com la presa d'oposició del president. Crec que és un error polític i, a més, que jo crec que és fins i tot censurable del punt de vista democràtic. Podem tenir totes les diferències que hi siguin, però en realitat quan és convidat nada menos que, o gens menys que a una presa de possessió, s'ha d'assistir. Però bueno, no sóc jo el que haig d'explicar ni de defensar la posició dels altres. En tot cas, el PSC ha manifestat sempre que el respecte institucional i la disposició a discutir en aquells temes en els quals el PSC també ha plantejat en campanya electoral, no? És a dir, la recuperació econòmica, evitar les desigualtats i perquè ningú quedi darrere, etc., i després la recerca d'una sortida política per la situació de Catalunya.
Certament. Bé, i li faig, si pot contestar molt breument, la mateixa pregunta que li feia a Carles Armengol, com valora aquest govern? A l'informatiu hem dit els noms, ara no els hem repetit tots, perquè és llarga la llista, com sempre, en un govern.
Els he llegit. Home, en una intervenció fa uns dies, que vosaltres em vau també convidar a participar, vaig dir que jo era escèptic en relació al nou govern, perquè el part polític d'aquest govern ha sigut molt llarg, i veia que el president sortia afeblit i no reforçat. Ara, de tota forma, genera una expectativa i esperem, doncs, a veure que perquè no hi ha 100 dies, perquè en realitat, com deia Salvador Illa també, com considera el PSC, hi han hagut 90 dies llançat per la borda entre les baralles internes dels sectors independentistes.
És a dir, que només en queden 10, de dies.
10 de dies. Hi ha algú que li ha donat menys, eh?
Sí, la CUP ni 10 hores.
Sí, avui ja s'ha queixat, efectivament.
Però,
sí,
bueno, a veure, els reptes són molt grans i personalment penso que si un govern va encertar o encerta, se li ha de considerar els encerts, però sobretot se li ha de criticar els errors, que això és la posició que s'ha de tenir de l'oposició. Però la posició crec que ha de ser sempre des de la lleialtat institucional i el respecte que se'ns tingui, és a dir, superant barreres, perquè el país necessita de totes les forces polítiques.
Sí, d'avui amb l'exdiputat socialista Roberto Labandera, ara el sentien, i amb el pedagog i president de la Lliga Espiritual de la Mare Déu de Montserrat, Carles Armengol, que a més treballa actualment a Fers Religiosos, una direcció general que canviarà previsiblement, no?
Sí, 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 canviarà. Bueno, canviarà.
Suposo que no pot dir res, però vaja.
No, puc dir tot perquè no sé res.
Tant, molt bé, molt bé.
O sigui, tot el que no sé ho puc dir. No, de fet, aviam, canvia el partit, bueno, la filiació política de la consellera, passa a una consellera de Junts, i és molt possible que hi hagi un relleu. Bueno, aquí, a més, amb la circumstància de que per una qüestió de baixa per malaltia, doncs estàvem, la direcció general tenia un director general en suplència, de fet érem suplència. Per tant, aquí sí que el canvi està garantit, és a dir, que hi haurà, es nomenarà el nou director o directora de Fers Religiosos. Això, però ja dic, a més, es donen circumstàncies específiques d'aquest lloc.
N'estarem pendents, com sempre, des d'aquesta casa i, evidentment, també d'altres departaments, d'àrees socials també molt importants. Bé, en els minuts que ens queden sí que m'agradaria entrar una mica en el rovell de l'ou d'un tema que, efectivament, és la necessitat de refer ponts a Catalunya després d'aquests últims 10 anys. No cal recordar tots els fets des de la sentència de l'Estatut, les manifestacions de l'11 de setembre, el referèndum de l'1 d'octubre o no referèndum per alguns, el que va ser l'aplicació del 155 i tot el que és, diguem-ne, es pot discutir si és ben bé conflicte polític, però vaja, el conflicte polític, els desencontres. I ahir Pere Aragonès, en un discurs que és més institucional que no pas polític, va parlar obertament d'arribar a la República Catalana. Clar, i aquí tornem a tenir el tema, vostè.
Jo t'he dit, tot començant, que veia un govern molt diferent al que teníem fins ara.
Potser no és un govern d'ansietats independentistes,
no,
encara que sigui independentista, no?
D'entrada, hi ha diferents factors. El primer també és que, si recordeu, el govern anterior, el que es va formar, de fet, fa 3 anys, més o menys, una mica abans, potser, no ho sé, però em sembla que era per aquestes dates.
Sí, efectivament, va ser fa 3 anys, tot i que va trigar una mica a formar-se el
per
govern,
això, per
però
això, per
Torra
sí,
va ser
sí,
elegit ara fa 3 anys. Sí,
per
sí,
això, per tant, es va elegir un govern on el president Torra va plantejar com un govern de restitució. I, esclar, això era complicat i, a més, era anar, per dir-ho així, a mantenir la ferida oberta, eh? O sigui, legítimament o no, vull dir, però anava en aquesta línia. I aquest és un govern que no neix amb aquesta pretensió, que, a més, el lidera dintre de la coalició d'Esquerra amb Junts, el lidera Esquerra, perquè va obtenir un cert avantatge electoral, a més, amb un plantejament, no diria de baixar, de plegar veles, però sí d'ajornar-ho. És a dir, jo crec que per molt que es parli de la República Catalana i d'una Generalitat Republicana, bueno, la Generalitat és la Generalitat de sí, sí, sempre, per entendre'ns.
Sobretot el règim d'aquests 500
anys.
Exacte,
per tant, és la Generalitat, aquest adjectiu, bueno, si els fa il·lusió, si li fa il·lusió emprear-lo, doncs, bueno, que l'empreï. Però no crec que tinguin en la perspectiva ni el president i potser la composició del govern insistir per aquesta línia. A més, es van donar un marge ampli de 2 anys pel diàleg. Per tant, no crec que aquesta sigui la prioritat. I, per tant, més aviat entenc que encararà doncs, qüestions més de la gestió ordinària que no tant un plantejament doncs, d'aquesta, diguem-ne, conflicte, lluita política, etc.
Sí, a més, són temes de la gestió que són molt urgents.
I alguns, especialment... i hi ha fins i tot més perfils tècnics...
Sí, alguns independents de Junts i d'Esquerra.
Exacte, ja. No només independents, o a vegades no independents, gent del partit, però potser no d'aquells tan significats en la primera línia on la dinàmica partidista, sinó, i bastants amb un perfil, encara que siguin polítics de partit, però amb un perfil tècnic. Bastant més, tot plegat, bastant més que no l'anterior. Jo el veig molt diferent d'ambient, de composició, de una mica això, el que es palpa, eh?
Uh-huh. Veurem com va clar. També el diàleg i la, tot, la necessitat d'afrontar-ho sí. Tot. Sí, senyor Labandera, ja està d'acord? Com ho veu?
Bueno, jo coincideixo bastant en un tema important i és que hi ha una part del discurs que ha fet el Pere Aragonès, el president Aragonès, doncs, que és un discurs que forma part del relat i de l'eslògan independentista, això de la Generalitat Republicana. De moment la Generalitat és la que és, la Generalitat de Catalunya, és sí, el govern de la Generalitat, d'una comunitat autònoma, i sense aquesta, i això és la realitat pràctica, i així funcionarà, evidentment, en els propers 2 anys, o en els propers 4 anys, en la propera legislatura. No? Però, bueno, deixant de banda aquesta qüestió, que jo crec que, com deia el senyor Armengol, té més a veure amb la intenció de mantenir viu el relat de les aspiracions independentistes, aquest govern té un repte tan forts al davant, alguns com, per exemple, al final, esperem que sigui el final de la pandèmia, les campanyes de vacunació, la restitució de recursos en el tema sanitari i la situació econòmica generada per la pandèmia que afecta a tota l'Espanya i també, evidentment, afecta a tot el país, que és evident que les urgències no li donaran a aquest govern tampoc 100 dies perquè estan presents.
Sí, sí,
el que sí voldria dir que avui també hi ha hagut una novetat i que jo crec que en aquesta línia ja s'ha de continuar avançant. El president del govern, Pedro Sánchez, ha parlat de que els indults es valoraran, els indults dels empresonats polítics, doncs es valoraran en funció de la concòrdia i no
de la revança. Efectivament, ho ha dit avui mateix, és notícia recent, sí.
Jo crec que demostra també una actitud del president del govern i del partit polític del PSOE i, evidentment, del PSC. No oblidem que el tema dels indults el van plantejar en el seu dia per primera vegada Miquel Iceta.
Uh-huh. Sí, recordem aquestes famoses declaracions. Sí.
Va tenir un cost polític molt fort perquè algú li va atribuir pèrdua de vots i d'escons a aquestes declaracions, però va ser un tema que va plantejar en el seu dia i que, evidentment, també he sentit aquest migdia a Pere Aragonès dient que acceptaven doncs com una mesura ara per Aragonès, no suficient al 100%, però sí important el tema dels indults. Jo crec que, a més, engegar la taula de diàleg, al qual s'han compromès també el president del govern, i així sempre ho ha manifestat, i el nou govern de Catalunya també ho té entre els seus objectius, a mi em sembla que són camins per començar a plantejar la resolució del tema polític de Catalunya. Aquests són els altres dos que són molt prioritaris.
Sí. Sense una, evidentment.
La crisi sanitària i econòmica, la política queda coixa i crec que la voluntat política del PSC també es va manifestar ahir mateix amb la presència de Miquel Iceta en representació del govern, que és també qui seurà de l'altre cantó de la taula, i és un tema important a tenir en compte.
Bé, ho hem de deixar, però si volen 15 segons, senyor Armengol, algun comentari final?
Jo crec que més que avançar molt en la resolució d'aquest conflicte Catalunya-Espanya, jo crec que més aviat s'adormirà o se letargerà una mica.
Sí, però com a mínim es posarà l'escenari, no?
Sí, però a més, però jo crec que es donarà més pas a totes les altres prioritats o les altres qüestions i aquesta quedarà una mica en un segon pla. Veurem si s'avença. Jo amb això no sóc molt optimista, però en tot cas crec que no serà dominant aquest tema, això sí. Almenys per entrar,
els
primers temps.
Els primers 2 anys de la legislatura. Moltes gràcies, Carles Armengol, pedagog, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, i Roberto Labandera, exdiputat socialista, a tots dos fins una altra i que hi hagi pau, concòrdia i bona acció política amb aquest govern. Adéu-siau.
Exacte, bona acció política, això que necessitem.
Adéu, bona tarda.
Un minut i seran 6:45.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Què ens porta, Rafa? Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Va, parlem de futbol, que ara fa dies i la cosa no para. El Kun Agüero està a punt de tancar una exitosa etapa al Manchester City. Ja fa setmanes que el davanter va anunciar que no continuaria a l'equip britànic i el seu futur és cada cop més blaugrana. Molts rumors el situen a la disciplina del Futbol Club Barcelona per la pròxima temporada. La seva grandíssima amistat amb Leo Messi i una rebaixa salarial facilitarien que arribés a l'equip blaugrana. Si fem cas del que ha dit Pep Guardiola, ni més ni menys, Messi, atenció, Messi, renovarà amb el Barça i a més tindrà al seu costat el seu bon amic Sergio El Kun Agüero. En una entrevista a la BBC es va deixar anar i va revelar un secret. Està convençut que Agüero ja ha arribat a un acord amb el club blaugrana, el club del meu cor, va dir, i que a més hi jugarà al costat del millor futbolista de tots els temps, Leo Messi. Apa, Pep Guardiola, que d'una tacada gairebé ens explica cada secret blaugrana. I des de Manchester, tota l'actualitat del club. Que el fitxin, ni que sigui com a portaveu, si ja està exercint. Ai.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Obrim l'estona que dediquem cada dimarts a aquesta hora al diàleg interreligiós. Els atacs contra les creences religioses no fan més que augmentar des de fa uns anys arreu del món, també a Occident. Aquesta és la preocupant realitat que constata un manifest publicat dijous passat pel grup de treball estable de religions, el GETER. El document es titula Fòbies antirreligioses, drets i límits de la llibertat d'expressió i està signat per les esglésies catòlica, evangèlica i ortodoxa i per les comunitats jueva i musulmana, les religions monoteïstes anomenades del llibre que formen part d'aquest organisme, nascut l'any 2004 a Barcelona. L'escrit destaca que a Catalunya i a Espanya l'odi contra la religió creix i es manifesta en forma d'antisemitisme, islamofòbia i cristianofòbia. Per als membres del grup de treball estable, aquests atacs són especialment dolorosos perquè sovint es fan en nom de la llibertat d'expressió. Ens acompanya Antoni Matabosc, actual president de torn del GETER i sacerdot catòlic de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Mossèn Matabosc, bona tarda.
Bona tarda. Què tal? Com estem?
Molt bé, gràcies a Déu. El manifest afirma que la llibertat d'expressió és un bé preuat, però que no és l'únic dret que tenim per gaudir, oi? I que existeix també la llibertat religiosa i de creences. Aquesta llibertat i aquest dret de no ser perseguits per les creences són valors ara amenaçats, concretament a Catalunya?
Bueno, en aquest moment hi ha mostres de fòbies antirreligioses que encara que no són tan fortes com en altres llocs del món, però sí que són uns brots que van naixent i l'experiència que hi ha amb altres països d'Àfrica, d'Àsia, inclús d'Europa, és que aquests brots petitets o mitjanets, si no s'hi fa res, doncs continuen creixent com uns esbarzers i al final ens acaben esgarrinxant i ens acaben fent mal. Per això convé que ara que sembla que ho veiem que hi ha aquests brots de fòbia antirreligiosa i anti aquestes tres comunitats, sobretot, convé tenir-ho en compte i treballar-hi i anar denunciant-ho i mirar de fer que això no funcioni.
Mm-hmm. De vegades la unió entre les religions també fa la força per evitar aquestes fòbies religioses.
Sí, de fet, a Catalunya no hi ha problemes entre les religions. Els problemes més aviat venen des de fora. De vegades d'alguna administració, per exemple, durant la pandèmia, hi ha hagut problemes amb el tema de les capacitats dels temples, però també de particulars o d'entitats que tenen un especial punt de mira, diguem-ho així, a les confessions religioses.
Sí. Doctor Matabosc, els signants subratllen també que les creences religioses són un dels aspectes fonamentals de les persones i que cal cuidar aquest bé en benefici també de tota la societat. Per què creu vostè que una part de la societat catalana, per exemple, com també pot passar a la resta d'Europa, considera que les religions no són un bé per a tothom i les veuen només com una realitat privada? Per què passa això?
Passa perquè a través d'aquests últims segles hi ha hagut com una mena de progressiu desprestigi de les religions, com si fossin o bé una cosa que no serveix per gran cosa, o una cosa que fa mal a la societat, o quelcom que no caldria que hi fos, o que quedés reduït doncs, a les sagristies. De fet, a l'any 1905, a França, per exemple, doncs la separació d'Església i Estat, en el fons el que va ser relegar a l'Església Catòlica doncs en una posició molt poc galdosa. Mm-hmm. I això també passa entre nosaltres, que hi ha hagut tot una història d'anticlericalisme, que es deia, però en el fons era anti-església, que ve de bastant lluny, i això continua estant present entre nosaltres.
Mm-hmm. Avui ens acompanya Antoni Matabosc, actual president de torn del grup de treball estable de religions i representant catòlic com a sacerdot d'aquest col·lectiu. Un dels aspectes que també afronta el document Fòbies antirreligioses és el de la llibertat d'expressió, precisament, que certament ha de conviure amb la llibertat religiosa. Tenint en compte el valor del respecte a les creences i a la diversitat, on creu vostè que comença el terreny de l'ofensa fins al punt de poder dir que determinades paraules o actituds són inacceptables socialment?
Sí, miri, de fet, nosaltres creiem que, o veiem, que la llibertat religiosa és un bé molt, molt preuat, és un bé importantíssim, i que ha costat segles a que fos efectiu en les nostres societats. Per tant, ara, certament, i també nosaltres, els religiosos, volem defensar la llibertat d'expressió.
Sí.
El que passa que la llibertat d'expressió no és el dret màxim en el que tots els altres s'han de sotmetre, sinó que la llibertat d'expressió té uns límits. Té uns límits quan es comença a vexar les religions, a insultar, a difamar, quan es comencen a fer discursos de l'odi. Clar, tot això fa que les religions se sentin ferides amb dret, amb raó. I per això doncs, cal trobar aquest equilibri entre una cosa i l'altra, entre la llibertat d'expressió i la llibertat religiosa en aquest aspecte que no hi hagi fòbies antirreligioses.
De vegades, doctor Matabosc, també es posa això al costat de fets violents i assassinats. Evidentment, els assassinats mai estan justificats, encara que sigui després d'una ofensa religiosa o una violació de la llibertat.
Sí, esclar, la revenja o la venjança per un cristià i per la majoria de les religions no és una cosa acceptable. Més aviat, l'important és el perdó. El que passa és que un perdona quan t'han ofès d'una forma més o menys o molt grossa. El que passa és que no hauríem d'arribar a haver de perdonar, sinó que abans doncs, hauríem de cuidar com es tracta a les religions. De fet, arreu del món és molt... els estudis recents, com és el de la situació de la llibertat religiosa al món, que s'acaba de publicar ara mateix, parla de persecucions i de discriminacions a molts països del món, especialment Àsia i Àfrica. Però també Amèrica i Europa també hi ha motius de discriminació i motius, sobretot, de fòbies.
Sí.
S'expressen els mitjans de comunicació i no tothom pot dir-ho tot, ni tothom pot dir-ho qualsevol cosa contra les religions. El que passa que les religions no ens defensarem pas amb les armes ni tornant insult per insult, i per tant són molt fàcils de atacar, per dir-ho així.
El problema és que quan algun descontrolat reacciona amb la violència, també hi ha tendència social a culpar les religions injustament, cert? És així.
Sí, com si fóssim els causants de que l'altre s'enfadi o tingui fòbies o tingui accions contra nosaltres. Però les religions, totes elles tenen la regla d'or, que és no vulguis per als altres el que no vols per tu. D'una forma o d'una altra, totes les religions del món tenen aquesta idea de que has de tractar l'altre com tu tractaries a tu mateix.
Sí.
I per tant, això és importantíssim de cara a la convivència.
En aquest escrit, doctor Matabosc, el Jeter cita diferents exemples a casa nostra i a Europa en què la legislació protegeix el dret a la pràctica religiosa, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Constitució Espanyola, el Consell d'Europa, el Tribunal Europeu dels Drets Humans. Com és, aleshores, que els tribunals difícilment condemnen per causes de vexació, injúria o discurs d'odi contra les religions? Perquè això passa, que no hi ha gairebé condemnes.
Sí, no tant de la pràctica religiosa com del tracte amb les religions. De fet, les legislacions parlen de que s'ha de tenir el dret a l'honor, el dret a la intimitat, el dret a la pròpia fama. I el que passa és que això que es diu a les constitucions i a les legislacions, resulta que no... Encara que teòricament pugui estar penat, pugui estar castigat, però a la pràctica, com hi ha un judici en què llibertat d'expressió es contraposa a una fòbia, normalment els jutges s'inclinen a favor de la llibertat d'expressió. El que passa que això, de fet, no hauria de ser així. I nosaltres, en el Jeter, ens proposem això, tenir-ho molt en compte, estudiar-ho, denunciar-ho, i si convé, doncs anar al jutjat. Vull dir, però, i ser conscients de la gent que no sobre les religions i sobre altres persones, encara que no siguin religioses, hem de ser respectats. No podem anar contra els altres. Això és contra la convivència i la civilitat de les persones i de les societats.
Bé, doncs, queda clar, compromís també del Jeter a actuar judicialment si cal. Potser, per acabar molt breument, doctor Matabosc, tenim potser avui massa exemples d'ofenses a les religions? Per exemple, les recents paraules del diputat d'Esquerra, Gabriel Rufián, en què ridiculitzava els catòlics, acusant-los de creure en serps que parlen, en coloms que embarassen, en dones que surten de la costella d'un home, i en la possibilitat de condemnar-nos si no fem el bé, síntesi de les paraules no textuals de Gabriel Rufián. Exemples com aquests en tenim massa sovint, potser?
Sí. Bueno, gairebé a totes les religions hi ha com una mena de comissió o de centre o de petit grup d'observació, i quan posem en comú les coses que es fan i que es diuen, bueno, al cap d'un mes o dos mesos o mig any, notem que hi ha hagut moltes fets o expressions o pintades o insults que realment, bueno, no a la convivència no ajuden gens. I que segurament que si ho féssim amb gent, amb altres entitats que no són religioses, potser no ho faríem, d'insultar d'aquesta manera. En canvi, les religions, doncs, no sé, tinc la impressió que tothom s'hi atreveix.
Sí.
Perquè potser saben que tampoc ens hi tornarem.
Sí, queda clar, però també potser s'han de posar clarament sobre l'espai públic, no? Els mecanismes que hi ha per defensar aquesta llibertat.
Això ho volem fer i ho estem fent d'alguna manera i ho farem molt més a partir d'ara.
Fòbies antirreligioses, drets i límits de la llibertat d'expressió, títol d'un document publicat pel grup de treball estable de religions, el GETER, que representa les principals religions presents a Barcelona i a Catalunya, les religions anomenades del llibre, les cristianes, musulmana i jueva. I hem tingut aquesta conversa amb Antoni Matabosc, que és el representant catòlic i president de torn del GETER. Buscant GETER a internet o grupdereligions.org es pot llegir aquest document molt interessant. Moltes gràcies, doctor Antoni Matabosc, i una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí el Mirador i el temps de diàleg d'avui. Gràcies per la vostra companyia. Seguiu a Ràdio Estel, de seguida a les vespres des de Montserrat.
Ràdio Estel.